L'Escola d'Arquitectura Tècnica del Vallès, amb seu a Sant Cugat, participarà el mes de juny a Madrid amb altres universitats europees en un certamen que s'anomena Solar Decathlon. En aquesta competició es tracta de dissenyar, construir i veure que funcioni una vivenda de determinades característiques que sigui autosuficient des del punt de vista energètic. Per parlar sobre aquesta competició i aquest projecte de l'ETSAF, estem amb el director tècnic d'aquest projecte, amb Torsten Masek. Bon dia.
Bon dia.
Abans de res, pots posar una mica en situació i explicar-nos què és aquesta competició, què és això que es diu Solar Decathlon?
Pues el Solar Decathlon és una competició, com has dit molt bé, d'universitats a nivell internacional per construir, planificar, construir i fer i operar cases solars energèticament autosuficients. Això és una competició que ve dels Estats Units de ja fa alguns anys, i han fet 4 o 5 edicions a Washington, i és la primera vegada que aquesta competició arriba a Europa. I són en total una vintena d'universitats que participen, però és molt internacional. Són de Xina, de Brasil, dels Estats Units i d'Alemanya, Anglaterra, França, Alemanya, també fins a Finlàndia hi ha un equip de Helsinki. I nosaltres representem la UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya, en aquesta competició amb el prototip del Low-3. Que és un Low-3 significa low energy, low impact, low cost, en un bon anglès castellà, i significa que el nostre prototip vol atendre tres aspectes: és el baix impacte ambiental, el baix consum energètic i també un baix cost.
Quin ha sigut el paper dels estudiants en aquest projecte?
Pues, realment són els protagonistes d'aquesta competició. Els estudiants són els que planifiquen la casa, que desenvolupen el projecte, que gestionen el projecte i que fins i tot construeixen aquesta casa al campus. Ara mateix tenim l'obra aquí al campus de Sant Cugat i els estudiants estan construint físicament aquesta casa, des de l'estructura fins a les instal·lacions, sempre amb l'ajuda de professionals i empreses que ens apoyen en aquest projecte. Tenim més que 25 empreses que col·laboren. I en aquest context els estudiants són els protagonistes que després presentaran aquesta casa i construint la casa a Madrid i lo presentaran també al públic. Nosaltres com docents guiem aquest procés, òbviament som els que responsabilitzen aquesta feina, però els joves estudiants també són els protagonistes en aquest sentit. No?
Quines característiques té aquest habitatge que esteu construint des de la ETSAF?
La característica principal és igual per tots, es pot ocupar un màxim de 74 metres quadrats en superfície i una alçada màxima de 5 metres i mig, i dintre d'aquest volum es ha de generar una vivenda que es abasteix totalment sols amb energia. Utilitzem sistemes fotovoltaics a coberta que generen energia elèctrica, i també tenim un concepte bioclimàtic que ens permet captar energia solar passiva a l'hivern o crear un ombracle molt bé protegint d'una casa nucli, diguem, del sol per l'estiu, amb sistemes d'humificació pel clima de Madrid i uns mòduls habitacionals, com ho diguem nosaltres, a base de fusta, molt bé aïllats, diguem, que perden molt poc calor o ganen molt poc calor a l'estiu. I nosaltres tenim un nucli molt petit, hem reduït la superfície interior climatitzada a 42 metres quadrats, que és el mínim que permet el concurs, i després treballem amb un espai intermig, que és la coberta, sobre aquests mòduls, una primera planta, podem dir, una planta superior, i també uns espais intermitjos en forma d'hivernacles, terrasses que es poden obrir i tancar segons meteorologia i necessitats i ganes d'ampliar el volum de la casa, no? Així té una certa flexibilitat programàtica, que és la característica del nostre projecte.
Creieu que passa per aquí el futur de la construcció d'habitatges? Per aquestes característiques que ens comentaves, si s'haurien d'anar aplicant de mica en mica els habitatges que es vagin construint per arribar en un futur que hi hagi una homogeneïtat en aquest sentit d'habitatges sostenibles?
Segur, va cap allà el tema. El tema de l'impacte material, per exemple, dels materials de construcció és importantíssim. Nosaltres apostem molt per la fusta, que és un material, que és un sumider de CO2, que que al mateix temps tenen balances seros molt positius si lo comparem amb altres materials, més minerals, que tenen més impacte ambiental, i la autosuficiència energètica és un tema també que pot ser un objectiu, que és difícil aconseguir-lo a nivell urbà amb una alta densitat, però diguem, hi ha una normativa europea ja que pretén que el 2019 els edificis ja es abasteixen amb la seva pròpia energia. Ja hi ha una perspectiva a nivell europeu que aquest model de cases serà el model habitual a partir del 2019.
Per tant, aquesta autosuficiència que han de tenir els habitatges i aquest creixement sostenible en aquest sentit de construcció també és una de les línies generals que us marqueu des de la ETSAF, perquè, per exemple, vam saber el mes de febrer que vau construir un laboratori aquí a Sant Cugat, a l'ETSAF, que servia per assajar tècniques de construcció sostenibles. És a dir, el futur dels estudiants, una de les línies generals és aquest sentit?
Bueno, jo encara no te diria que totes les escoles i tota l'arquitectura i tots els departaments de l'UPC estan enfocats en aquest tema. El repte sostenible s'ha d'afrontar també de molt diverses punts de vista, diguem, no? I entre el disseny, la construcció, els materials, els sistemes tecnològics, de generació d'energia, hi ha molts temes i hi ha alguns grups molt actius a la UPC i jo crec que sobretot a l'Escola d'Arquitectura del Vallès realment tenim ja un context fort en aquest sentit i una oferta molt àmplia pels estudiants en aquest sentit, en forma de docència i també recerca aplicada, no? Com aquest projecte del Solar Decathlon. I jo estic segur que això creix. Pel tema, com en tots els temes, també s'ha de formar els formadors, diguem, els propis professors han de reciclar també el seu coneixement, s'han d'adaptar als nous paradigmes i s'han d'aprendre per poder transmetre a l'estudiant també nous conceptes, no? Que són imprescindibles pel futur.
I ja per acabar, ja no li robem més temps, però el que guanyi aquesta competició tindrà algun premi o és més aviat diplomàtic o com funciona?
Sí, és veritat, sempre es pregunten i sempre has de dir, pues no ganem res en diners, ganem en reconeixement, i participar ja és jugar en una liga molt alta, diguem, a nivell internacional. Que l'UPC juga en aquesta competició és un tema d'un reconeixement, de poder formar part de 20 equips a nivell internacional en aquesta competició, amb aquesta projecció internacional. S'esperen més que 100.000 persones de visita a Madrid i, bueno, tot això també està organitzat pel Ministeri de Vivenda, no?, amb un conveni amb Estats Units. Ja a un nivell polític i també acadèmic juguem en la primera liga com UPC i això és important, no? I no hi ha un premi físic, per l'alegria de participar a l'event mateix en Madrid amb 20 equips de 20 diferents països, no 20 països no, però de 8 o 10 diferents països, aquesta experiència cultural també dels estudiants de canviar experiències amb la seva casa, comparar-se amb els altres, fins i tot es convida als veïns dels cases al costat per un sopar, es cuina a la casa, es convida, fan un intercanvi d'equips, diguem. Això és una competició sana per a una nova generació d'arquitectes joves que han de pensar més en la col·laboració i en la sostenibilitat, en el seu futur professional, com nosaltres també, no? I tot això és un espírit molt positiu, diguem, de la competició, que és a un nivell científic, tècnic i de recerca, i en altre costat molt enfocat en la conscienciació, en un missatge cap a la societat, no? Que això, que hem de canviar alguna cosa, no? El sector de la construcció ha de canviar també cap a un model molt més sostenible.
Doncs amb aquest toc d'atenció del director tècnic del projecte de Thorsten Masek, ens despedim. Gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Pues de res, gràcies.